Sant Cugat a fons, amb Sergi Alemany.
Sis minuts per sobre el punt de les 11, tertúlia esportiva, un clàssic ja dels dilluns en aquest programa, el Sant Cugat a fons, i avui per començar amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, i Josep Maria Pérez, president de la penya blaurana Sant Cugat. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia tingueu.
Tertúlia esportiva, avui podríem dir una mica sota mínims per arrencar la temporada. Ens falta potser aquí una tercera veu que mirarem d'encaixar-la de cara, si pot ser, a dilluns de la setmana vinent. Com ha anat l'estiu? Ha aprovat bé les vacances?
Bueno, jo encara estic de vacances, vull dir.
El Josep Maria segueix
no
de vacances.
Mai, jo m'han renovat el contracte per uns quants anys més.
És ja vitalici, això.
Sí, exacte, exacte.
Però ha anat bé.
Sí, sí, estupendament. Sí.
Jesús Galindo,
jo, no,
hem
jo,
pogut fer vacances.
Ja he fet vacances i ja porto treballant, per això ja comencen a estar oblidades. Ja porto uns dies treballant. I, bueno, i amb ganes de tornar a fer vacances ja.
Sí, una
però no vitalícies, eh? De moment que hi hagi treball.
De moment que hi hagi... I toca fusta a la,
sí, sí,
la taula de l'estudi Ramon Bernils. Deia, l'esport, precisament, ara ho comentàvem, quan vèiem les línies de la nova temporada d'aquesta casa, una és els esports, amb la Carme Reverte comandant a tota la tropa, i els esports és el que abans s'hi posa, ja no cal a dir... que si en clau local ho fa, en clau generalista, en clau nacional, en clau mundial, els esports, vaja, no s'aturen, i més aquest any que no han fet vacances, que el juny a les tertúlies i el juliol encara fèiem tertúlia esportiva amb Teca perquè teníem el mundial. Ara n'hi ha un altre, el de bàsquet.
El de bàsquet
en joc, però vaja, en futbol també el Barça ja ha arrencat la nova temporada i portem dues jornades de Lliga. Llavors, avui, quin balanç fem una mica de les dues primeres jornades del Barça i de l'Espanyol? Josep Maria, no sé... Comencem pel Barça, que també té molts temes extraesportius a comentar.
Bé, jo estic d'acord totalment, perquè ja sabeu que el que penso jo és que aquella frase que dic sempre, que el jugador passa i el club perdura. Per tant, feia falta un canvi una miqueta radical i s'ha fet aquest canvi. Ja ha vingut una persona que té cert domini de la situació, que en sap molt, i en aquest aspecte precisament és bastant dur i crec que no es casa amb ningú, i això és importantíssim. I precisament ho ha demostrat en dues jornades, ja ho ha demostrat una miqueta. I es acabarà de concretar amb aquesta tercera jornada que vindrà el dissabte, qui juga o qui no juga.
Jesús,
la teva
opinió d'aquestes dues jornades o del canvi que comenta el Josep Maria?
La meva opinió sobre el canvi és una molt concreta. L'any passat hi havia un entrenador que va intentar fer un canvi i només començar li van començar a rebre bufetades per tot arreu perquè havia trencat l'estil del Barça i així. Ara hi ha un entrenador que, però que sigui la mateixa gent que criticava l'altre, no diu res d'un entrenador que també jo crec que ha fet una revolució, no només de nom, sinó també d'estil de joc.
Sí, sí, tant.
Perquè no és el mateix joc de Guardiola, no hem recuperat el joc de Guardiola. Vull dir, qui vulgui vendre això... És que no sé, o jo no entenc de futbol o no entenc l'altre, no ho entenc. Però, a veure, el Luis Enrique està intentant transformar el Barça també. Està donant més alternatives, que era el que volia fer el Tata Martino i no li van deixar, però a ell li donen confiança, li donem confiança. I jo crec que la mereix, perquè crec... No és una crítica cap a Luis Enrique, que se m'entengui. És una crítica cap a un sector de companys propis de premsa i d'entorns i tot això, que criticava una persona, jo crec que perquè siguen sense motius, i que ara, en canvi, l'altre que fa més o menys el mateix, no dic que al nivell d'estil de joc, però sí de fer una revolució, de fer un canvi, de portar novetats, de canviar un estil de jugar, ningú diu res i tothom ho beneeix. O sigui, és una crítica cap a aquest sector. A part d'això, al marge d'això, a mi m'agrada aquest Barça. M'agrada el que està fent el Luis Enrique i crec que hi ha un futur. Jo l'únic però que li posaria un però. A veure, està molt bé la confiança a Munir, està molt bé la confiança a Sandro, però no entenc el per què s'ha perdut la confiança en Deulofeu, un jugador amb el que jo crec moltíssim. I són coses allò que dius, bueno, clar, els entrenadors tenen les seves manies i cada entrenador és un món. Jo, a mi em fa por aquest encombrament de Munir i Sandro en dues jornades, em fa molta por. Fa molta por per ells, no perquè siguin mals jugadors i així, sinó per ells. Que tal com en pugen, poden baixar i desaparèixer.
Del primer punt, Josep Maria, ja estàs d'acord amb aquesta diferència d'entrada del soci o de l'aficionat, vaja,
sí, la
culer, a rebre Luis Enrique aquesta renovació, aquests canvis, de diferent manera de com es van rebre els canvis que va voler imposar el Tata Martino?
Sí, la crítica al soci és totalment fundamentada i certa, perquè som així, variem moltíssim, no? Aquests canvis que ha fet allò, l'altre ja va intentar-ho, inclús les primeres jornades va sortir efecte, perquè tothom vam dir que anava bastant bé, perquè havia assimilat una miqueta el tocar la pilota moltíssim i profunditat amb el sistema, no? Aquest ho està fent ara i tothom ho beneix, estic d'acord amb això. Respecte al punt aquest del De Lofeu, no estic gens d'acord amb el sentit de que ja vam dir, molts vam dir abans de començar la temporada, que no se'l quedaria, perquè és un jugador que no lluita i no defèn, i el Luis Enrique fa pencar tothom, i és un dels problemes que té. Es veia claríssim que no es quedaria al Barça, i així ens han sigut. Inclús recordo amb unes quantes persones vam fer una mica de quiniela d'aquest tema, i va sortir un 99% de que no es quedaria, perquè es veia tranquil·lament.
Però Josep Maria, segurament no esperàvem, no?, que durés un mes, que el mercat d'hivern pogués sortir del club.
Exacte.
Però en un mes?
Sí, però penso que ja el coneixia.
És aquest cop que dèieu també una mica que Luis Enrique té d'imposar, doncs,
sí, jo, és que
madura, ja, per dir-ho d'alguna manera, i de marcar segell?
Ja el coneixia, el jugador, i recordo fa dues temporades que al Ministadi jo hi vaig bastant, vaig agafar els meus dos nets i anem cap allà al Ministadi sempre que és possible, i ja ho deia la gent d'allà, ho veia. Era el típic jugador, una miqueta gandul, amb anar a defendre una miqueta la parcel·la. Només es quedava allà davant i feia la seva jugada i prou. I els partits de pretemporada ha jugat bastant bé, però no ha defès, no ha corregut el que tenia que córrer els altres, per exemple. És el mateix, el Messi, per exemple, que no corre ni gota, aquesta pretemporada ha corregut més que ningú.
Sí, sí,
que
això sí.
És un dels problemes. I el Luis Enrique, en aquest tema, sembla que ho té bastant clar, que no es casa amb ningú.
D'una banda, comentava el Jesús, treia aquest tema de la diferència, de la rebuda, i has tret un segon tema, Jesús, també, quan has acabat una mica la teva valoració. La primera que has fet, ha aparegut el nom de Deulofeu,
sí.
I ens fa pensar potser també en
Munir,
que ara és novetat pel Barça,
sí.
Però és novetat també ràpidament per la selecció espanyola. Avui podria debutar i ja no podria jugar amb la selecció del Marroc.
És el que es pretén, penso que és un tema d'interessos que es pretén això, que no jugui amb el Marroc.
I va perquè no hi ha més davanters, amb els quals confia Del Bosque, perquè
sí.
Vol una renovació...
No. No, a veure,
o perquè vol que signi d'una vegada per totes,
crec, a veure, que
no de paraules part, sinó en fets, que vol jugar amb la selecció espanyola absoluta.
Jo crec que per una part és el fet de que es decideixi el jugador, és un jugador que promet molt, i que es decideixi de si es juga amb l'absoluta o juga amb Marroc. Aleshores, jo crec que si el partit d'aquesta nit va bé, l'Espanya el té resolt i queden minuts, tindrà minuts Munir, i és una forma de lligar-lo. Això jo crec que és així. Però per altra part, jo sí que em crec el Del Bosque, i me'l crec perquè és una persona la que conec personalment i me'l crec. O sigui, és un home que em dona confiança, me'l crec. I jo crec que, a veure, que ell mira les alternatives que hi ha de Negredo, a part de que em sembla que ara està lesionat, sí. I tots aquests jugadors, el Fernando Llorente, que està de ple de... que tampoc està fent res, el Torres, que no juga, i així l'altre, ara no em surt el nom,
Llorente,
no.
Potser?
No, amb el, no manxi, no. El...
Silva?
No.
L'últim
que va entrar, que està anat a Itàlia, home. Ai, però sí. No és igual, un que estava a Anglaterra triomfant i que es va anar a Itàlia i ara no surt el nom. Serà possible.
Bueno, davanters n'hi ha.
La selecció.
Això queda clar.
Hi ha davanters, però que, jo crec que Del Bosque, a part d'en Villa i Torres, Fernando Torres, ha demostrat que molta confiança amb els altres no la té. Llavors, sí que és un home que confia molt en les categories inferiors. El Munir no el coneix d'ara, perquè jugui un partit i mig al Barça, sinó que el coneix d'abans, i era una aposta per la sub-21, i pensa, a veure, jo ara necessito un recanvi. Un recanvi perquè se m'ha lesionat el Diego Costa, només m'he quedat amb l'Alcácer, si passa algú a l'Alcácer, tindré algú. Aquest el tinc aquí al costat perquè estava entrenant, i és una bona aposta, és un bon jugador, i confia en ell. Jo crec que en part se l'endú per això, Jo crec que si hagués tingut en condicions el Diego Costa i així, ni s'hauria plantejat el tema d'agafem el Munir perquè ja jugui i sigui titular ara a Marroc. Potser hauria passat, però més endavant. Vull dir que jo crec que hi ha una mica de les dues coses. Ara, a mi el que deia, el tema que treia, era que a mi em fa por que un jugador que... Em fa quasi més por pel tema del Barça que pel tema de la selecció ara, que un jugador com Munir, que porta un partit i mig i uns minuts, en primera divisió, l'estem encombrant de tal manera entre tots, i el seu entorn em sembla que també és una mica de fer volar coloms, que és que ahir ja vaig sentir de que s'estan plantejant demanar la renovació i no sé què, no sé quantos, a veure, que vindrà el pare ja a agafar ja i demanar que mi hijo merece tanto i així. Em fa por aquestes coses a mi. A mi em fa por aquestes coses, que el fem córrer massa. Que el fem córrer massa. Jo preferiria un jugador que hagués jugat, que tingués oportunitats, tingués minuts, que no li importés si baixa el B, però té un entorn que em fa por. Que em fa por de que si ara el baixen el B, diran de que l'està minusvalorant.
Creus que és l'entorn, que moltes vegades és influent?
Em fa molta por.
Sí. Però per això hem de parlar coneixent una mica l'entorn.
Sí, per això.
Per tant, tu, Jesús, que ho fas...
Algú ho conec.
Veus que potser el problema pot estar per aquí?
Sí.
I series partidari, per tant, d'una sessió, tot i que en els dos primers partits ha demostrat que a dia d'avui, i sense un Luis Suárez que no arribarà fins a final d'octubre...
Ara puc ser...
I un Pedro, que ara en valorareu el rendiment que de moment ha donat, Munir, de moment,
ara jo crec que no
és titular per mèrits propis.
Ara no som, home, en aquest moment puc ser sí, perquè el Luis Enrique veu els entrenaments, veu com anar, i el resultat l'està donant. Però jo, a veure, jo soc un jugador que si té una projecció així, jo puc ser sí que m'hauria plantejat una sessió tipus la que han fet el d'Europeu, amb un equip amb cara lluís, amb un Sevilla que et juga a competició europea, que et juga amb un equip a aquest nivell. I potser li hauria anat bé aquest any. Li hauria anat bé un any fora de foguejar-se i així. A mi em fa por que el fet de quedar-se aquí, de que el temps ho dirà tot, no, clar, però que la lògica l'ha de portar a ser un suplent, la lògica, un suplent que pugui tindre molts minuts, perquè a vegades parlem de suplents i després mires els minuts a final de temporada i n'han jugat molts. Vull dir que també la paraula suplent és una mica relativa. O sigui, que és un jugador que em fa por aquestes presses, el seu entorn que empenti, a l'altre, no sé. I és un gran jugador, eh? Ojo, que no és una crítica cap al jugador, al contrari, jo crec que és un gran jugador i amb molt futur, però que teníem que haver sigut una mica més pausats tots.
Bé, jo la sessió aquesta que dius, estic d'acord, però la sessió aquesta és el Barça B. O sigui, que tingui claríssim que sàpiga que ha jugat amb el primer equip, aquests dos partits per falta de gent, com és el cas del Neymar, que està lesionat, i el cas del Suárez, que no pot jugar, que jugui al primer equip, perquè ho mereix, val. Aleshores, quan acabi, és que no pot jugar perquè els altres són millors, baixar-ho al Barça B, que pugui jugar sense condicionants de que m'han baixat i he perdut categoria. Això és important. Respecte al cas de la selecció, el cas de la selecció és una mica, ja s'ha vist els interessos que hi ha hagut, i punt, perquè la sub-19 està molt bé, la sub-21 està molt bé, però el que hi ha a passar a l'A ja no ho veig tan clar. Però clar, és efectes d'interessos creats perquè no vagi al Marroc. Respecte al tema d'aquest revolucionari, d'aquest nano, hi ha una cosa molt important, que crec que porta un dato important, és que el propi Madrid ha hagut un problema gravíssim dintre del Real Madrid, com és el Paco de Gracia, que és l'encarregat de supervisar els jugadors a Catalunya, l'han expulsat del club, perquè era un nano que el tenien allà al costat fotent gols i ningú es va enterar. I tot el seu gabinet de jugadors, que em sembla que els han tornat a agafar, algo ha hagut així, no? Però els han fotut al carrer. Només fitxava el Munir pel Barça, van dir, bueno, i vosaltres què foteu aquí, no? Vol dir que aquest nano tenia una projecció que se li veia, no? I la prova és que va començar a jugar amb el juvenil, va fer uns gols espectaculars a la Champions de juvenils, i després amb el Barça B, 4 partits, va marcar cada setmana, sí. I evidentment la seva trajectòria al Barça ha sigut espectacular. No cas del Sandro, que el Sandro crec que per mèrits d'ell ha tingut que fer la pretemporada i estava al Barça, però crec que és un jugador que està disposat, o sigui, té que anar predestinat al Barça B, però ja crec que ja.
Amb Sandro eliminem, el dilema, sí. Jesús, Josep sí. Maria, de si se'l cremarà, de si és massa aviat, perquè és un jugador que tenim clar que jugarà amb el Barça B.
Insisteixo una mica en el tema de l'entorn, vull dir, el Sandro veig un jugador amb ell i el seu entorn capaç d'assumir, i no connectant a l'entorn aquest, però capaç d'assumir el paper de dir, bueno, jo sóc del B i quan tingui oportunitat jugo amb l'Ai així. El Munir, com a jugador, ell sí, però insisteixo en l'entorn.
L'entorn, sí. Començar
fa molta por, jo no sé si...
Començar pel pare,
clar començar pel pare, és per on vaig quasi directament.
Sí, evidentment.
Sí.
Té un pare d'aquests que a mi em dona la sensació que si juga aquesta setmana i marca dos gols, el dimecres està picant en Can Barça que diu què passa aquí, que s'ha de pagar això. I això, amb un segon partit i mig, és una bestiesa. I jo veig un pare així.
Ara me'n vaig uns anys enrere, Josep Maria, tu ja vas viure també, i de prop és un tema que el coneixes, el cas Víctor Valdés, quan es negava a tornar al filial, i d'aleshores a ara, no sé si coneixes l'entorn també tant com el Jesús de Munir, veus que hi pot haver el mateix problema també?
Bueno, el cas de Víctor Valdés...
O seria més greu fins i tot, o menys...
seria greu d'una altra manera, d'una parcel·la esportiva, de familiar i econòmic i tal, no?
El que estarem tots d'acord és que se li ha de renovar contracte a Munir.
Jo penso que no, penso que no.
En aquest moment, a veure, se li pot renovar, però plantejar-ho ara perquè ha jugat dos partits, jo ho trobo una bestiesa, plantejar això ara.
Però com que el futbol va així de pressa, que tothom està espavilat de fitxar els nanos joves i tot això...
I tonto l'últim, no?
Sí, exactament, correcte, tonto
l'últim. Josep Maria, deies que seria diferent el problema, en tot cas.
El cas de Víctor Valdés és familiar. El problema és ser familiar gravíssimament. La prova és que en aquests moments la seva casa, que em sembla que havia dit en alguna ocasió aquí que estava parada les obres fa dos anys, està en venda en aquests moments, no? El problema familiar de la immobiliària, que el pare i el germà han fet tot el patrimoni de la família. O sigui que, a més, hi ha un altre problema gravíssim, el cas del Valdés, que en aquests moments qui està gestionant el seu particular, diguéssim, l'economia de la seva família, d'ell,
el seu patrimoni,
és un cunyat d'ell, que és el seu cunyat, no ho veiem, és un colombià, i aleshores aquest xicot té un problema gravíssim, ja el tenia abans de marxar a Can Barça, va marxar malament i el té i el continua tenint, perquè a més diguéssim, està amb la lesió, se li ha gravat tot, i suposo que aquesta, a més aquest hivern farà un gran fitxatge, o se'n va al Paris Saint-Germain o se'n va al Liverpool, això està claríssim, i farà un gran fitxatge, però és que clar, jo penso que ha sigut un dels millors porters del món, millor que el Casillas, cuidado, que això és importantíssim, però bueno, el problema que té ell és familiar, no té res a veure un problema del Munir amb el Valdés.
Debut a la Lliga, el 24 de juliol, Barça 3, Elx 0. Aquell dia...
D'agost.
Sí. 24 de juliol...
No prenguis les vacances.
Encara havíem de començar les vacances, o començàvem a veure-les. Aquell dia, quina sensació us deixa l'equip a l'estadi, i una setmana després, no sé si canvia molt o no, les sensacions després del partit del Madrigal, on es guanya per la mínima el camp del Villarreal, ara ho dèiem, gol de Sandro, i a la primera jornada, recordem, un de Munir, dos de Messi.
Jo, el partit de primer del Maleix, és un partit per mi més fàcil, l'únic que passa, la dificultat és el primer partit de Lliga, i evidentment sempre hi ha dificultats, no? Bé, va fer un bon partit, ens va agradar a tots, ens va agradar, i queda aquí, els tres punts. El que em va suspendre és el segon partit amb el Villarreal, que es va lluitar moltíssim, era un partit molt dur, el Villarreal no és qualsevol, i ho va demostrar, que ens va fer dos o tres pals, igual que nosaltres vam fer dos o tres, vam guanyar, vam tindre la sort de guanyar. Bé, penso que era un partit potser de quedar 1-0 fora del Barça, perquè va fer ocasions de gol, però estem parlant d'una segona jornada de Lliga que acabes de començar, que no està rodat a l'equip, però em va agradar el concepte de lluita, i em va agradar el concepte de que davant, el contrincant davant, no era qualsevol cosa, i si no, al final de temporada podem analitzar el que serà el Villarreal, que més a més juga a la Champions League aquesta.
Sí, jo estic d'acord, el primer partit no ho vaig veure, però el segon sí, i el segon la sensació que em va donar, a veure, és un resultat ajustat, però és això, davant hi havia un rival amb cara lluis, i la sensació bona de dir, ostres, a veure, anem pel partit, amb insistència, sí, i al final es va aconseguir, sí. Com podrien haver encaixat un gol perfectament, perquè el Villarreal podria haver marcat i haver-se desmuntat tot una mica, però... és aquesta sensació de dir, bueno, que tenen ganes, que veus un equip amb ganes, la sensació que em va donar a mi, que jo crec que resumiria el que és aquestes dues primeres jornades. Més que el joc, ja no entro en la crítica del joc, si és millor, si és pitjor...
No us ha agradat el joc, fins ara?
Bueno, no he tingut res espectacular, Ha sigut un joc, com havíem dit abans, de canviar una miqueta el sistema que era del Barça, a part de tocar, és una miqueta... es perdia moltes pilotes, precisament per llançar molt en profunditat, però no té res a veure, sinó davant tens un contrincant que també lluita, no? I vaig veure, a més tenies diversos jugadors nous a l'equip, vull dir que acoplar això costa una miqueta. En què la gent no s'ho cregui, entrar en una dinàmica d'un club... Mira, el Neymar encara no s'ha acoplat a l'equip, per exemple, per dir alguna cosa, no? I acoplar-se amb un club en una pretemporada és difícil.
Sí, jo crec que encara trigarà una mica en veure's el nivell que pot donar el Barça.
Això també ho fan, per tant, portar dues jornades.
Exacte.
Ara.
Portem 3,
4, 5.
Altres
inicis de curs han estat pitjors.
Sí,
altres pitjors.
De moment 6 punts i el liderat.
Exacte.
Sí, això és el més important en aquests moments.
I amb el Madrid una mica desquiciat al costat.
Anem als possibles rivals del Barça en aquesta Lliga. Un, evidentment, el Real Madrid. L'Atlètic de Madrid, no el descartem.
No,
després, un quart, aquí ja ho dieu vosaltres, difícil que entri en la lluita pel títol.
Aquí, un quart,
per no dir
quart equip,
molt difícil.
Jo diria que pel
títol és difícil,
però juga a Champions, pel títol és difícil, però està jugant a Champions i acabarà més cremat, o sigui que anarà més avall que l'any passat.
El títol és difícil.
Del meu punt de vista.
La Champions, que es va guanyar amb el Nàpols,
van jugar bé,
gràcies a remuntar aquell gol a la tornada.
Jo igual m'equivoco, eh? Igual m'equivoco i després m'he de tregar totes les paraules.
Després situarem l'Espanyol també,
però jo
veig
que aquest any, jo veig que aquest any el Barça amb més possibilitats que ningú. Que ningú, no ja perquè sigui el Barça, sinó perquè l'Atlètic de Madrid, jo crec que l'any passat va donar el seu sostre, va arribar al seu sostre. No crec que pugui repetir una temporada com aquesta, perquè la teoria de l'any passat de que s'enfonsaria, que acabaria enfonsant-se i que no vaig, al final vaig tindre que empassar-m'ho i no es va enfonsar i va guanyar la Lliga, a dues temporades mantint el mateix nivell ho veig molt difícil, molt difícil. I el Real Madrid, jo, per molt que hagi fitxat a jugadors com Kroos, com el James i així, el veig pitjor. Perquè ha perdut, a veure, el millor jugador, jo crec que un dels millors jugadors del món en aquest moment, que és el Di Maria, i que va ser un dels millors, sobretot l'última part de la temporada passada a Madrid. Ha perdut la consistència que donava Xavi Alonso, encara que ha sigut un jugador que mai ha sigut del meu gust, perquè repartim...
Però donava una consistència, sí.
Donava consistència, i pel capritxo del senyor Florentino, tenen que acoplar el James, que no ha fet res encara.
És un cromo, allò és un cromo. Per mi ja el James aquell és un cromo. Jo el que estic veient és que el Madrid, aquest home, fitxa els cromos i a l'entrenador li interessa estar al Madrid, perquè ho va dir només una vegada, i evidentment pues, està allà aguantant el que li porten, no? I s'emporten el que vol. La prova aquí està és que l'Alonso, quan ha vist que no podia jugar, ha marxat. I on ha marxat? Tenim el nostre amic i estimat Guardiola, que sent el millor entrenador del món la història del Barça, deixem-ho aquí i anem a la part personal, no hi estic gens d'acord amb ell, s'ha emportat l'Alonso perquè veu que sap que és un tio que li pot treure la feina, més tenint un parell de baixes com té, al mig del camp, i entre elles una és el Javi Martínez, lesionat greu, no? S'ha emportat un bon fitxatge. Sí, que el té claríssim.
Ha sortit un nom que ha dit el Jesús, Xavi Alonso, imagino que us va sobtar, no? La marxa?
Sí.
Cap a Alemanya o no, Jesús? O tu ja...
Cap a Alemanya sí que em va sobtar. Però la marxa no.
A molta gent li ha sobtat
es
que marxés, que Guardiola vaja, fitxés Xavi Alonso.
Això sí, això a mi m'ha sorprès molt. M'ha sorprès molt. Que marxés del Madrid.
Després
no,
una mica de totes les polèmiques que hi ha hagut quan Guardiola era al Barça i els jugadors del Madrid repartien llenya.
Que marxés del Madrid ha sorprès pel moment, perquè jo pensava que marxaria abans, amb el ple mercat, se n'aniria... i seria una cosa més pausada i no última hora, quasi a correcuites, marxar. Això és el que no m'esperava i això és el que m'ha sorprès. Però que marxés del Madrid, jo sí que ho veia, que ell aportava al cap la idea de que el seu cicle al Madrid havia acabat.
Sí, acabat, sí.
I que anés allà al Bayern de Múnich sí que m'ha sorprès totalment. Jo m'esperava una tornada al Liverpool, on va deixar molt bona imatge, alguna cosa així, però això no m'esperava. Vull dir, m'ha sorprès. M'ha sorprès que el Guardiola reclami aquest jugador, però bueno, mai se sap, vull dir, Guardiola està fent coses molt diferents de les que feia dins del Barça.
Deixa'm dir que una de les coses que portava jo com a anècdota és precisament el cas de Guardiola Bayer, és de que les dues supercopes d'Alemanya les ha perdudes i cada any s'han portat el millor jugador de l'equip rival, no? En aquest cas aquest any es va endur Lewandowski, també va perdre la supercopa, no? Això és una. I l'altra és que penso que no sortirà amb el periodístic, però ho sé de bona tinta i directa, és que el Guardiola aquest estiu va intentar fitxar el Xavi del Barça. Això és cert, i vull dir que la persona que m'ho ha dit, evidentment me la tinc que creure, és molt amic meu i senzillament és son pare, no? I que tot el que s'ha parlat de que no hi havia diners i això, tot això és mentira, el que passa que el Xavi no podia marxar mai del Barça de la manera que semblava que marxés, i evidentment el Guardiola sí que té clar és que no marxarà mai del Barça, per anar a un equip contrincant del Barça amb la Champions. Quan acabi el seu cicle, s'anirà a posar...
No, dit Guardiola, Xavi té clar que no marxarà un rival directe.
No, exactament, no s'anirà a un Bayern, ni un Liverpool, ni un Manchester, ni un Chelsea, no? S'anirà a Qatar o als Estats Units o així, no? I per tant, crec que el cas del Guardiola, del Xavi pel Barça, serà aquest any, serà l'últim, crec, eh? Però home, tot el que s'ha dit és mentida. Però sí és cert que el Guardiola va intentar fitxar el Xavi. I sapiguent el que ha fet el Guardiola aquests dos últims anys, estic totalment d'acord, perquè el comportament d'ell com a persona envers el Barcelona ha sigut fatal. Sabien que és el millor entrenador que ha tingut el Barça a la seva història, eh? Això no ho treu ningú, eh? Cuidado, eh?
Dos quarts, senyals horaris, ens queden 15 minuts de tertúlia esportiva. De moment ha començat intensa la temporada i és que havia molts noms. I un altre nom que m'ha vingut al cap quan parlava el Josep Maria d'una mica del que ha passat al Madrid també en la renovació de càrrecs és Guillermo Amor. Avui serà al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, i segurament hem d'esperar una entrevista punyent de Pere Escobar, on... si Guillermo Amor dona la seva versió, podrien sortir titulars que demà segur, de ben segur, seran notícia. Aquesta marxa de Guillermo Amor també s'ha lligat una mica amb les últimes decisions, les últimes peticions, vaja, voluntats personals de Tito Vilanova cap a la Junta de Rossell, per si s'havia de cuidar d'Altimira i del seu altre company a l'estaf tècnic. Què en sabem? De la marxa de Guillermo Amor o com la valorem, Jesús Galindo?
Bé, jo la marxa de Guillermo Amor, coneixent a Guillermo Amor, a l'entrevista d'aquesta nit dubto que doni molts titulars, perquè la correcció del Guillermo Amor i el comportament ha sigut sempre exemplar, em sorprendria molt.
Sí, però si et punxen sempre pots acabar traient...
Bé, em sorprendria molt. A veure,
algun titular,
que parli clar i així, sí, però sempre amb un to de respecte màxim cap al Barça, vull dir, perquè el té. El té i dubto que vagi a fer mal, que pugui dir alguna cosa que pugui fer mal al Barça, ho dubto. Igual sí, igual em sorprèn, també, perquè mai se sap, però ho dubto. Jo trobo que, a veure, aquesta pèrdua de jugadors d'aquest tipus, de gent amb aquest carisma, amb el comportament sempre exemplar que tenen i així, jo no les acabo d'entendre. Jo les coses que fan els directius dels clubs i així, és algo que em sorprèn moltes vegades, vull dir. A mi em sorprèn la sortida de Corbella, també, del Barça, una persona que porta ja tants anys que de cop i volta de la nit al dia es digui apa, tu fora, a veure, has fet alguna cosa, hi ha algun motiu, hi ha alguna cosa, no?
També,
no,
també, i va. Sorprèn a Jesús Galindo, jo crec que sorprèn a tothom,
a mi no.
A Josep Maria Félez no, ara ens explicarà doncs, el perquè.
Igual ell sap els motius.
Falta transparència també al darrere d'això del club?
És possible.
De comunicar aquestes baixes?
Segur. És possible, però a veure, jo entenc que a vegades s'amaguen coses per no perjudicar la persona, també pot ser.
Sí, per ambes parts no es diu la veritat. Sí.
Clar, no diuen la veritat per no perjudicar la persona, potser també és veritat això, que a vegades també s'intenta protegir a la persona. Però de totes formes, no sé, són coses... Són els capritxos que tenen els directius que es posen a vegades en funcions i en coses, que és una mica també paral·lelament el que fan els entrenadors, que cada entrenador té les seves manies, i potser un jugador que ningú dona dos duros per ell, un entrenador té bogeria per aquest i a l'altre no li fot ni cas. Vull dir que són coses que difícils d'explicar, també ho entenc. Igual el Josep Maria ens posa, dona més llum.
Josep Maria, opinions dels casos Amor i Corbella.
El cas d'Amor, si se'n recordeu, els del 92, que sempre diem els del 92, es van dividir en dues parts. Els cruifistes i els no cruifistes. Per exemple, Zubi és anti i, per tant, per això està el Barça. A la mort eren els altres, però ha acabat el seu cicle. O sigui, busquen les renovacions i en aquest cas han posat un parell que la veritat és que no faran res al futbol base, com són el Timira i el Roura.
I Roura, que abans no em sortia el nom.
El Roura, per mi, és la persona, perquè conec una miqueta el seu sistema, és la persona més patata que hi ha dintre del món de futbol. Però bueno, està allà, evidentment. I fixeu-s'hi que és un grup que eren en dos grups i els que estaven a favor estan jugant i els que, o sigui, estan al club i els que no estan doncs estan fora, no? Cas Guardiola, que és també escorifista i tot el rotllo aquest, no? I això és un dels problemes de l'Amor. I no és que ho fes ni bé ni malament. És un home identificat amb el club, no crec que porti, com diu Jesús, no crec que porti res a la notícia d'aquesta entrevista aquest vespre, però...
Sorprendria molt, eh?
Sí, ha sigut un home molt correcte sempre, no? Però que li ha aclarat el seu cicle, que buscava la renovació. I com altres, o sigui, com ell, molts altres que no són noms populars, que no sabem en aquests moments. El cas del
Xema Corbella.
De Xema Corbella. Xema Corbella és un personatge que és l'home que sap més del Barça.
Sí.
És l'home que sap més del Barça. I llavors, dintre de la renovació, quan va dir el president uns dies, va dir, farem una renovació total del jugador del club, no es referia solament a l'equip, es referia a personatges, i entre ells hi havia el Xema Corbella, perquè és l'home que sap que és una gran persona, una excel·lent persona i una bona persona, no? Però no té res a veure que és l'home que sabia més del club i això s'havia de tallar. I per quin altres tiros? Ha estat d'acord, evidentment la sortida del club econòmicament no tenen cap problema aquesta gent i res més, si no s'ha dit res més, si ho ha fet bé o ho ha fet malament no ho ha dit ningú. Ara, el que deies tu, penso que falta una transparència total per part de la Junta, i sabeu que estic apoyant jo aquesta Junta, amb aquests temes, amb temes de fitxatges, amb temes de despidos i coses aquestes. És una falta total de responsabilitat, sobretot als mitjans de comunicació, que ho explicar el soci.
Per tancar el capítol Barça, que ens hi passaríem ja aquest primer dilluns parlant estona i estona, ja, per exemple, també recordem el cas que ara mateix enfronta juntes, també, l'actual junta, recordem que té la junta de la porta demandada i no ha volgut abandonar aquesta decisió. Tenim el Barça lluitant al TAS, entre altres, per Luis Suárez, tot i que ara sembla ser que la cosa ja ha quedat amb que pot jugar, pot entrenar i que s'esperi a jugar a finals d'octubre. I per tancar, dèiem, capítol Barça, no es pot fitxar.
Això que anava a dir jo ara.
No es pot fitxar en
fins al 2016.
En dos períodes, en dos finestres, i fins al 2016 no podrà fitxar el Barça. S'havia anunciat que hi hauria potser més arribades per tant aquest any. Vosaltres haguéssiu incorporat més jugadors a la plantilla, i quin hàndicap hi veieu també en el cas de no poder fitxar fins al gener del 2016? Un d'ells, pensem, no? Podria ser l'autorització de jugadors del filial. Si bé ara Munir i Sandro ja juguen quan aquesta prohibició l'acabem de conèixer, i com dèiem, hi ha hagut una setmana en què potser la gent esperava més fitxatges i l'únic que s'ha tancat i ja estava encarrilat era el de lateral dret, Douglas.
Jo crec que el Barça tindria que haver fitxat més aquesta temporada i arribar a acords de que, jo què sé, vull dir, per exemple, lligar el Marcos Reus, tindre el fitxat i dir-li, bé, continua jugant aquí aquest any,
sessió.
I ja vindràs l'any que ve,
sessió,
unes sessions. Jo crec que tindria que haver agafat dos o tres reforços així, amb cara lluix, de nivell, tindre'ls lligats ja, contractats, però cedits, que vagin jugant amb els clubs que estan o amb altres clubs. Jo crec que haurien d'haver tingut aquesta previsió, perquè mai saps com pot anar la temporada
i com pot acabar.
Com pot acabar,
qui abandona el club.
Clar, no saps què pot passar, Xavi, i et pots trobar l'any que ve molt coix. Et pots trobar coix totalment l'any que ve. Aleshores, això s'hauria tingut que preveure. A veure, potser ells confien que amb els recursos i contrarrecursos i no sé què acabaran podent fitxar, però no has de refiar-ho tot això, has de tenir una mica de previsió.
Jesús Galindo hagués apostat per Marco Reus, ja ho ha dit,
sí.
Un jugador que
directament
un dia va semblar que l'Atlètic de Madrid ja el tenia. Increïble,
ja,
no? Aquestes coses que passen.
Madrid,
no hi va haver res no d'oficial, una mica, potser ens va recordar aquell moment d'Ander Herrera amb el Manchester United,
sí.
I ara un jugador que segueix, doncs, per tant, pertanyent al seu club, al Borussia Dortmund.
Sí.
Sí, un gran jugador, no?
Gran jugador.
Marcos Reus, per haver continuat al Dortmund.
Estic d'acord amb aquest jugador, tenia que haver...
No, podia estar fitxat i continuar.
Era l'home, per tant, era dir, necessitàvem un reforç més a la davantera.
Sí, ell o inclús el Coca.
Ara que els centrals ja els tenim, amb Mathieu i Vermeulen.
Sí, tard, però sí, els tenim, sí. El Coque també tenia que haver-lo, crec que tenia que haver contractat. S'han gastat tants diners que es podien haver fet un esforç una miqueta econòmic, i portar el Coque també feia falta. I evidentment tenim uns jugadors aquí cedits, que és els que poden, dintre d'aquest any i mig que no es pot fitxar, doncs portar-los, com poden ser el Deulofeu o el Denis Suárez, que crec que poden fer aportar, però sembla que tenen contracte de 2 anys o sedició de 2 anys o així. És l'únic problema. Però ja ho sabrà. Jo crec que estic... Em sembla que al final es reduirà una miqueta la sanció.
És possible,
abarca,
però bueno,
abarca més gent, i jo crec que passa que la FIFA...
És possible, però no et pot refiar amb això.
No, exacte. No es pot,
el club ha de comptar que està sancionat fins al 2016, que després l'any que ve pot fitxar, perfecte.
Sí, exacte.
Feina que tindràs feta, de l'entrada.
Amb tot això que
havia dit l'últim, però per acabar, digues, Josep Maria.
No, amb tot això que hem dit, no ho hem dit, d'acord, que la gestió del Barça, a través del seu director tècnic, estiguem d'acord, perquè això no pot estar ningú d'acord, que la gestió d'ell, no podem estar d'acord que si hi ha hagut diners per fitxar un davanter de 80 milions d'euros, no s'hagi pogut passar, l'any passat no es pogués fitxar un central que feia molta falta per 40 milions d'euros, com era el cas del Thiago Mota, que és el millor central del món.
Bé, Thiago Mota,
això no.
Thiago Mota ja l'havíem... Ja l'havíem patit, el vam tenir.
Jo he sigut un enamorat d'ell, que és un jugador que penso que és el millor central del món. Bé, 40 milions per tenir, si tenim aquest any 80, jo crec que l'any passat s'hagués pogut fer de 40 milions per ell. Però bueno, això és un altre tema. Igual que portar el Matier per tants milions aquest any, quan l'any passat estava per 8 milions el tenim nosaltres. I també faltava un central, vull dir que ja no anem als 40, anem als 8 del Matier.
I amb un sí o un no, així ràpid, Josep Maria Jesús, un altre any, un gran any de Messi?
Sí.
Doncs ja quedo més tranquil. A l'Espanyol no sé si estan tan tranquils després de l'inici de temporada. Ara mateix l'equip 16, recordem, amb un punt, i les sensacions que deixa l'equip de Sergio González crec que fan patir, no diré els culers, però vaja, els que seguim l'actualitat més enllà del nostre equip, veiem que de moment la cosa no acaba de funcionar i això des de dins també ho han de patir els aficionats pericos.
A veure, jo crec que s'ha de donar un marge, s'ha de donar un marge raonable. Vull dir, no es pot ara... Jo crec que el Sergio González, a veure, si aconsegueix transmetre com a entrenador o que era com a jugador, pot fer un equip encara lluix. Pot fer un equip encara lluix. Ara, es necessita temps, i no oblidem que està en un Espanyol, amb un equip que se li marxen cada any els jugadors que són una mica emblemàtics i que funcionen, marxen. Vull dir, que cada any recomposes de nou a l'equip, pràcticament. Aleshores, a veure, no han fet grans fitxatges. He fitxat allò, el que hem trobat a precio saldo coste cero, em sembla que coste cero tot, pràcticament.
Però i sí que han perdut jugadors.
I han perdut jugadors, és el que deia.
Com Tiavi o David López l'últim hora.
El Tiavi se l'han tret de sobre més que perdre.
Sí, se l'han tret de sobre, sí.
Però sobretot el David López.
David López, David que López.
Ha arribat Canyes, sí. Que veurem, però...
Que veurem.
Si pot estar a l'alçada del que oferia David López, recordem el Sant Coatenc, que ha marxat el conjunt de Rafa Benítez.
Jo crec que s'ha de donar un marge, s'ha de donar un marge i s'ha de donar confiança. Confiança, que és això que falta tant en el futbol aquí a Espanya, confiança amb el Sergio González. A veure, deixa-li mitja temporada almenys, a veure què tal, si la gent assimila el que vol ell i així, llavors pots parlar encara lluny. Ara no es pot valorar la segona jornada que estiguin amb 16, el 6è,
el setzè de la classificació.
El setzè de la classificació no es pot valorar.
La llàstima, el club dels penals té que vendre. I concretament s'ha vingut un jugador que crec que tenia un perfil, el David López, que podia estar uns quants anys als penals jugant bé, però bueno, han donat una pasta que als penals li fa molta falta.
Aquesta és l'altra, un club que ha fet aquesta acció per poder pagar Hisenda
Però,
i tenir la casa en pau.
A l'Espanyol, jo no ho sé, vull dir, a veure, no hi entenc de números, però si tu algun any decideixes apostar, a veure, funcionem, a veure si fem un equip amb cara lluny, a veure si mantenim aquests 4-5 jugadors que poden ser la base d'un equip amb una mica de futur. Pues mantenim-ho, aguantem. Un equip, que tu aconsegueixis posar-te a competició europea, la part econòmica et ve al darrere,
Sí, 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 sí.
Et ve al darrere, vull dir que a vegades també dius, has d'arriscar una mica i arriscar i mantindre això i ho altre, treure'm un pla potser més llarg.
Jo hi ha aquests dos personatges.
Tindria que canviar una mica la política aquesta.
El Dani i el Condal estan a darrere d'aquí, que no sé el que pinten, les accions que són majoritàries...
No, són els que manen. A l'hora de la veritat són els que manen. Ells diuen que no volen saber res, sí que deixen gestionar, però si el Sergi, que és el president, fa algú que no m'agrada i jo que sóc l'amo, dic tu, aparta d'aquí. Aparta d'aquí i això és així i tu firma.
Això és dolent, sí.
Clar, sí. Un club que funciona així, ostres, és difícil, eh?
Doncs de moment, futbolísticament parlant, la propera prova la tenen a Mestalla. Si aquesta no la superen, els donaríem el crèdit que diu Jesús Galindo.
Però és difícil de superar aquesta.
Que seria...
Aquesta entra dins del crèdit.
Quan rebin el Màlaga a casa. Josep Maria Fele, Jesús Galindo, crec que per ser la primera ha estat intensa i, com deia, començar, mirarem a veure si de cara a dilluns que ve ja incorporem un tercer tertulià en aquesta tertúlia esportiva dels dilluns que ha arrencat avui 8 de setembre, com ho ha fet també la temporada d'aquesta casa, Cugat.cat, la número 33 i la número 10 del programa. Contents de poder seguir comptant amb el Josep Maria Félix i el Jesús Galindo aquí cada dilluns de la temporada, sempre que no passi res greu en les seves agendes, que faci que no siguin al nostre costat. Moltíssimes gràcies, de debò, i ens veiem dilluns de la setmana vinent.
Fins dilluns.
Gràcies a vosaltres.